COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts des de Tarragona. Continuem a Herrera en COPE. És dilluns 22 de gener, el dia en què sabem que a la demarcació de Tarragona hi ha 27 alcaldes que no cobren absolutament res per fer aquesta feina. A Horta de Sant Joan, Nulles, Pinell de Brai, Tivissa o Aiguamúrcia fan la feina per amor a l'art. Són dades del Ministeri de Hacienda, que també ens diuen que l'alcalde de Tarragona, per exemple, cobra 68.000 euros anuals. El segueixen el de Reus i Salou, que cobren al voltant de 52.000 euros cadun. Sou similar entre tots dos, amb una petita diferència. En el cas de Salou, la dedicació de l'alcalde no és exclusiva. A Cambrils, per exemple, l'alcaldessa s'endú vora 51.000 euros i la cosa baixa fins als 15.000 si anem a Montblanc, per exemple. A la part baixa de la taula, l'Alforja, Alió o l'Arbolí. Aquí el sou ronda els 700 euros, molt més a prop, sens dubte, de la crua realitat de la majoria de mortals. I dit això, hi posem música al dia, que més val donar-se alegries veient aquestes xifres. Avui sona Lola Flores perquè aquest diumenge hauria fet 94 anys. Avui al programa repassarem tota la informació. Anirem també fins a Valls per parlar del projecte d'escola de cuidadors que arrenca avui a la localitat. Està pensat per famílies de persones dependents. I tornarà també per primera vegada aquest 2018 el nostre Sibarita. Ens farà la següent parada de la seva guia particular. No es perdin aquesta estoneta amb el Carlos Montagut. A partir de la una coneixerem de prop els vins del celler Venus La Universal i en la darrera mitja hora de programa agafarem la Nacional 240 per parlar amb COPE Lleida precisament d'aquesta carretera. Ho farem amb veïns i transportistes.
Yo te lo digo, señor. Venga, venga, se aplauso enseguida, que alegre mi corazón. Yo soy la Lola mía.
Recordin que esperem les seves propostes i les seves opinions a través del compte de Twitter del programa, @copetarragona. Els acompanyarem en directe fins a les dues al 93.5 al Camp, 98.0 des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin, ens poden escoltar en directe a través del web o l'app de Cope. Ja saben, han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
La Lola, señores, la Lola, gracias y salero. Y aquí, como en tierra española, yo soy la Lola de España y que se mueran los perros. Tengo la cara morena, los ojos negros aceituna y que quieran aunque no, como yo no hay más que una que soy yo. Me han dicho de mí, un torbellino de colores, no hay en el mundo una flor que el viento mueva mejor que se mueven las flores. Y por si no lo sabía, yo te lo digo, señor, venga. Aplauso enseguida, que alegre mi corazón. Yo soy la Lola, alma mía. Lola, la Lola Flores. Lola, Lola de España. Lola.
Tarragona.
Estàs informat.
12:25. Obrim el bloc informatiu amb àrea de serveis. Anem primer a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Temps estable de moment aquests dies a les comarques de Tarragona. Cel poc ennuvolat, però això sí, encara molt de vent que bufa de mestral amb ratxes fortes, per la qual cosa continuarem amb avisos grocs tot el dia al litoral o prelitoral per ratxes de 80 o 90 km per hora i, a més, aquesta tarda s'activaran avisos a la costa del Delta. Les temperatures baixen una mica avui. Hi haurà màximes de 20 graus a Tarragona, 19 a Reus i al Vendrell, 17 graus a Gandesa i 22 a Tortosa. Demà esperem una jornada assolellada també a les comarques de Tarragona. Seguirà el cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts. Les temperatures mínimes baixaran puntualment. La màxima demà no variarà tampoc gaire i continuarem encara amb aquest vent de mestral que encara pot ser fort a primera hora. Tanmateix a la tarda s'espera que disminueixi.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Entrem en matèria. 3 nous casos de sarna detectats aquest cap de setmana eleven ja a 26 els treballadors de l'Hospital Sant Joan de Reus afectats pel brot. Els contagiats han estat atesos al Servei de Vigilància de la Salut del mateix hospital i han rebut ja el tractament de manera immediata. Un cop s'aplica el tractament sobre la pell, l'afectat deixa de transmetre la malaltia, per tant, s'han pogut reincorporar ja a la feina. Per indicació de la Secretaria de Salut Pública al Camp de Tarragona i de la Comissió d'Infeccions de l'Hospital, des de divendres s'ofereix tractament profilàctic per prevenir els professionals del Servei d'Urgències, que és on s'ha detectat aquest brot de sarna. Conrad Casas és subdirector de Salut Pública al Camp de Tarragona.
Al llarg dels darrers 10 anys doncs, hem tingut a nivell de Catalunya entre 6 i 7 brots anuals. O sigui, no és una cosa estranya, es produeixen. Normalment es produeixen en centres tancats, per exemple, residències de gent grans o sobretot en l'àmbit familiar. Aquests són els dos principals àmbits on es produeixen aquests casos, però de tant en tant passa en algun altre centre hospitalari o en altres llocs.
El brot de sarna, com els dèiem, afecta 26 treballadors de l'àrea d'urgències, no ha afectat cap pacient. I encara en plana sanitària, la CGT reclama una millor gestió per evitar que es repeteixin els col·lapses a urgències d'hospitals de Tarragona i l'Ebre. Segons el sindicat, la situació que ja denunciaven al Joan 23 de Tarragona es repeteix al Santa Tecla, al Pius de Valls i al Sant Joan de Reus i també al Verge de la Cinta de Tortosa. Lamenten les condicions en les que treballen els sanitaris i apunten que els pacients tampoc són tractats en condicions òptimes. El sindicat explica que les urgències acullen en un box malalts que haurien d'estar hospitalitzats i que no ho estan perquè no hi ha llits mentre denuncien que hi ha centres amb plantes tancades. El delegat sindical de CGT al Pius de Valls és en Robert Roset.
Dins d'un box que no té ni lavabos, molta vegada ni ventilació, i l'intimitat va d'aquella manera. I llits tancats a dalt, home, no anem bé, no? No anem bé. Que aquests col·lapses són totalment previsibles, són cíclics, i per part de totes les direccions tothom mira cap a l'altre costat. Vull dir, que no és una cosa sobrevinguda, una cosa rara que ha passat. Ha estat enguany, va ser l'any passat i serà l'any que ve. Per tant, és una falta de previsió de totes les direccions. I això és molt greu, perquè la seva feina és aquesta.
Paral·lelament al col·lapse d'urgències, la secció de transport sanitari de CGT denuncia la deixadesa per part de l'administració del servei d'ambulàncies. En successos, presó provisional sense fiança per al detingut a Segur de Calafell per un presumpte abús o agressió sexual a un menor. El delicte encara no ha estat determinat i falta que acabin declarar els testimonis. La policia local va arrestar l'home al centre de Segur com a presumpte autor d'un intent d'agressió sexual a un menor després que diversos vianants veiessin com un adult s'enduia un noi de manera que van considerar sospitosa. Els ciutadans van alertar una patrulla que, juntament amb una altra, va detenir l'home. El menor va haver de ser atès amb el suport d'un equip de psicòlegs. I canviem de qüestió. Unió de Pagesos xifra en més de 25.000 euros les pèrdues per l'atropellament d'ovelles a Montroig per part d'un tren Euromed. L'incident va tenir lloc el passat 2 de gener i ha acabat suposant la mort d'uns 120 exemplars i la pèrdua de les corresponents ajudes a la producció. El sindicat ha traslladat al subdelegat del govern central el seu rebuig a una possible indemnització del ramader a Adif i Renfe. Recorden, Unió de Pagesos, que aquest tram de línia fèrrea no està protegit per tanques i critiquen que no es valorin els impactes de les infraestructures sobre l'activitat agrària. El coordinador territorial de la Unió de Pagesos al Camp de Tarragona és Jaume Ferrando.
Aquest senyor ja que ha tingut les seves pèrdues, perquè a part de morir-se un centenar d'ovelles, o 120 ovelles exactament són, doncs també hi ha hagut aborts, hi ha hagut altres mermes, doncs a part d'això doncs que no hi hagi cap tipus de sanció. i per tant doncs, farem tota la pressió que entenguem que hàgim de fer doncs, perquè això no passi, que és la cosa més important, no? Perquè a part de la desgràcia que només falta que, doncs, que l'apretin doncs, per aquest costat, no?
Renfe i Adif han xifrat les seves pèrdues en més de 20.000 euros i Adif ha denunciat el ramader per trànsit indegut per les vies. I més coses. L'advocat dels ferits de l'1 d'octubre a la Ràpita diu que cal esbrinar les ordres concretes sobre com els agents investigats havien d'actuar i on fer-ho. Els 5 policies identificats hauran de comparèixer per les càrregues el proper 14 de març. L'advocat ha explicat que des del jutjat se'ls ha demanat identificar els policies i que aquests agents es podrien afrontar responsabilitats per haver causat lesions o fins i tot un delicte contra la integritat moral. Josep Canicio és coordinador de l'equip d'advocats que ha posat l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita a disposició dels ferits. L'escoltem.
Com aquí hi ha hagut casos d'arxivament, algun arxivament per autor desconegut, arxivament provisional, el que es diu un sobreseïment provisional. I aleshores això es reobre en funció de les denúncies que es presenten. Clar, és tot un procés que, ha, que té la complexitat de que comporta el visionat de molts vídeos i de fotografies i tal, per a poder situar les persones concretes en un entorn determinat i mirar a identificar els que van exercir un tipus de violència sobre ells.
De les 84 persones que van resultar ferides per les càrregues policials a la Ràpita, 60 han presentat denúncia, els advocats treballen per presentar-ne més i algunes han estat arxivades provisionalment. Dotze i 32, en plana política, remodelació a l'Ajuntament d'Altafulla, l'entrada del PDeCAT al govern municipal. De fet, tornen després de 3 mesos a l'oposició. Els 2 regidors del PDeCAT van abandonar l'equip de govern el passat 9 d'octubre arran de les desavinences polítiques sorgides entre les dues formacions arran dels fets de l'1 d'octubre. L'alcalde d'Altafulla, Félix Alonso, signa avui el decret pel retorn dels 2 regidors a l'executiu i això permetrà tenir majoria novament. Fins ara, Alternativa Altafulla governava en minoria i ha intentat negociar amb tots els grups per a aprovar els pressupostos, una negociació que de moment no havia fructificat. Amb el retorn del PDeCAT al pacte de govern, l'escenari canvia i, segons l'alcalde d'Altafulla, torna a l'estabilitat. Anem a Tarragona. Segons el diari Més, l'Ajuntament donarà la llicència d'obres d'IKEA al febrer. La llicència arribarà amb mesos de retard. Hauria d'haver-se enllestit al setembre passat. Un cop estigui aquesta llicència, aquesta autorització, hi haurà 3 mesos d'obres per anivellar la parcel·la i seria ja a la primavera quan començarien les obres del centre comercial. La xifra del matí són els 22,2 milions de pernoctacions amb què la demarcació de Tarragona ha tancat el seu any turístic, una xifra de rècord que suposa un 5% més que el 2016. Són dades de l'Observatori del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya. L'espanyol continua sent el mercat més important per la Costa Daurada, seguit del francès. Els britànics es posicionen com a tercer mercat, però han reculat un 4,6%. Per contra, el mercat rus suma més d'un milió de pernoctacions i creix un 27% confirmant la seva recuperació. El sector afronta 2018 amb incertesa per la situació política, el Brexit i la irrupció d'ofertes extremadament competitives, diuen, d'altres destinacions. Les principals novetats i inversions del sector privat se centraran aquest any en millores i renovacions, com reformes integrals d'hotels, per pujar la categoria de 3 a 4 estrelles. I bona notícia avui, en plana cultural, Falset s'ha mudat aquest cap de setmana per rememorar la victòria del poble contra les tropes enemigues en l'encamisada. Segons la tradició local, els falsetans van aprofitar una nit de boira per vestir-se de blanc, passar inadvertits i així alliberar-se del setge al que estaven sotmesos pels francesos. La festa va ser declarada d'interès nacional el 2011 i atreu fins a 3.000 visitants. L'Anton Vidal és president del Centre d'Estudis Falsetans.
Que no és els Tres Tombs, en el qual els Tres Tombs tothom pot anar vestit de la manera que vulgui. Aquí, doncs, el requisit, l'únic que demanem és que la gent, doncs, vagi, en aquest cas, vestit amb el traje tradicional típic, doncs, de finals del segle XIX. És una festa major i, per tant, la gent, doncs, intuïm de que ha d'anar, doncs, mudada, que en deien abans, no? Lo qual vol dir, doncs, que, doncs, si tothom va, doncs, amb aquestes característiques, ja veieu que llueix molt més la festa i, en principi, doncs, queda maco, doncs, a la vista dels visitants.
I en esports, victòria del Reus al derbi tarragoní d'aquest diumenge. Aritz López Garay va veure des de la graderia per la sanció de 3 partits com els seus s'imposaven clarament al Nàstic per 2-1. Els rojinegres es situen per davant del Nàstic a la general per 1 punt, el Reus suma 29 i el Nàstic 28. Són les 12:36, pràcticament. Repassem ràpidament les portades dels diaris avui, sobretot els esports. Aquest derbi marca la tendència. El diari de Tarragona, fotografia i titular de portada, diuen manda el Reus. Al Reus Digital a aquesta hora, el mapa d'instal·lacions esportives municipals a Reus previst per a finals de 2018. Al del Camp.cat, destacat, el PDeCAT torna al govern d'Altafulla 3 mesos després de marxar-ne. I al Tarragona 21 diuen el Nàstic espasmòdic perd el derbi, 1-2. I al diari més en la mateixa línia, diuen el derbi és roig i negre. Vinga, ens aturem un parell de minuts per la publicitat i continuem.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Dolor e inflamación en las articulaciones? Ayúdate con Movial y adiós a los problemas articulares. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 y ácido hialurónico. Movial, sin efectos secundarios para recuperar la flexibilidad en tus articulaciones. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
¿Tienes ganas de calzots? No esperes al fin de semana. Miércoles, jueves y viernes, tu calzutada con todo incluido por solo 25 euros. Sí, sí, calzutada completa por solo 25 euros los miércoles, jueves y viernes en Restaurante El Álamo. Infórmate en el 977-84-6240. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc, en Alcover.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Continuem amb més coses al programa. Els proposo ara anar fins a Valls, perquè allà arrenca avui una iniciativa que ens ha cridat l'atenció. Ens sembla molt interessant i en volem saber una miqueta més. Avui comença l'escola de cuidadors, pensada per a famílies, de familiars, de persones amb dependència. En parlem amb el regidor de Benestar Social de Valls, en Jordi Cartanyà. Jordi, molt bon dia, moltes gràcies.
Hola, molt bon dia.
Explica'ns una mica com sorgeix la idea de crear aquesta escola per a cuidadors, a veure.
Això surt del PLICS, el Pla d'Inclusió i Cohesió Social. A Valls tenim doncs, en marxa aquest pla, que està, és un organisme de participació ciutadana on hi estan convidades doncs, totes les entitats que treballen amb el tercer sector, tots els representants d'administració que treballen amb tercer sector, agents de polítics del mateix ajuntament i els tècnics de la Regidoria de Benestar Social. Uh-huh. Aleshores, una de les coses que es detecta i que es veu és la necessitat d'acompanyar aquestes persones que estan tenint cura, molts d'ells, dels seus familiars, no? En diversos àmbits hi ha doncs, un apartat molt important de gent gran, hi ha un nivell de sobreenvelliment que Catalunya ja el té agreujat i Valls en particular, doncs tenim molta longevitat entre els habitants,
sí.
Per tant hi ha gent gran que necessita de cura i també hi ha tot un altre sector de gent amb problemes doncs, tant de mobilitat com psíquics, doncs que hi ha entitats que treballen doncs amb persones amb diverses capacitats diferents, no? Llavors, aquestes famílies han d'acompanyar en el dia a dia les persones doncs que tenen mancances i això és una feina que es veu poc, que és constant, que no té dies festius, sí. Que requereix doncs, molta expertesa i també un nivell emocional important. Aleshores, poder fer una escola de cuidadors en el que se'ls donin tasca, eines en aquestes persones i en el que puguin trobar suport psicològic i emocional, no només en el professorat, sinó entre ells mateixos, creiem que és una eina molt important per cuidar a qui té cura d'altres persones.
Exacte. De fet, és una cosa que ho hem parlat ja altres vegades aquí al programa, no? És aquella pregunta de qui cuida el cuidador, en aquest cas, perquè és evident que el desgast és molt important i a vegades ens n'oblidem, no? Una mica d'aquesta part essencial. Pensem en la persona dependent en aquesta ocasió, no? Per tant, l'objectiu és doble, no? D'una banda, també ajudar-los a ells, una mica de teràpia, i l'altra, doncs, proporcionar-los aquestes eines. Jo he vist una mica les sessions del curs, es parla des d'alimentació, sobre mobilització de malalts, riscos a la llar, no? Suposo que intenteu abarcar un ventall molt ampli, no? Perquè són molts els dubtes que deuen sorgir.
Sí, el ventall és ampli i pretén aquest curs pretén ser no una mera jornada de formació, sinó que va des del mes de gener fins al mes de maig, per tant són 16 sessions de molt contingut, no només de contingut doncs, de temes de salut, sinó també emocionals, i també mirant de que al llarg del curs es vagin teixint complicitats entre els mateixos assistents perquè ells mateixos arribin a organitzar-se com un grup d'autoajuda, no? Que tingui persistència en el temps. És a dir, aquí ajuntem diverses coses. Una és aquesta necessitat de formar i la necessitat d'autoajuda i, a més, des de la part pública, diguem-ne, el que volem és potenciar que es creï aquest grup i que aquest grup vagi motivant la seva pròpia dinàmica. Nosaltres anualment anirem fent aquests cursos perquè la nostra voluntat és fer-los i per això doncs, des de la part pública ens hi posem i els promourem de forma gratuïta, però també ajudarem a que els mateixos cuidadors s'autoorganitzin i es puguin anar donant suport, puguin anar fent trobades pel seu compte d'aquells temes que els hi puguin interessar més. No?
Clar. Com deia, les sessions són diverses, eh? Mobilització de malalts ho tinc aquí, alimentació, mediació, riscos de la llar, higiene, aquest suport psicosocial en aquest cas, i un tema que també m'ha semblat molt, molt interessant i és hi ha una sessió sobre aspectes legals de l'atenció a una persona dependent, perquè és veritat que moltes vegades sorgeixen moltíssims dubtes amb moltes qüestions imprescindibles, no? En aquest cas, en l'aspecte més legal, que potser és el més lleig, no? Però és així.
Sí, bueno, hem de tocar una mica tot, no? Perquè la persona que cuida té moltes vegades incerteses o inseguretats sobre si està fent bé el que fa, si el que fa és correcte, si el que li demana el seu familiar doncs, ho ha d'atendre o no ho ha d'atendre. Llavors, una mica toquem tots aquests temes per donar una mica de coneixements, d'eines útils i això. I un altre aspecte que no hem tocat encara i crec que també és rellevant és això que comentava del PLIX, aquesta taula que tenim del grup de treball de salut comunitària. Sí. El fet de poder fer aquest curs no és només l'iniciativa pública que hi ha al darrere, sinó que hi ha tot un munt d'entitats i d'administracions que també treballen conjuntament amb nosaltres que s'han posat aquí i que aportaran professionals, aportaran coneixement i sabidoria en tots aquests temes, no? Doncs tenim doncs des del mateix CAP de l'àrea bàsica de Valls, no? De l'ICS. Sí. Tenim la Fundació Vilaniu, que és una fundació que treballa amb persones dependents, el Patronat Municipal d'Esports, que aportarà doncs, també en temes d'activitat física la seva sabidoria, el Centre de Salut Mental, el de Valls, la Creu Roja, és a dir, són tota una sèrie d'entitats que treballen doncs, en diversos àmbits de la salut, que s'han posat juntament amb nosaltres per donar cos i força en aquest projecte. No? Llavors tenim molta sabidoria al voltant per poder compartir amb la gent, amb la gent que vingui.
Important. Quanta gent comença aquest curs avui dia 22, regidor?
Aquest curs està pensat entre 16 i 20 persones. El divendres, l'última dada que tenia jo, hi havia 17 persones inscrites. Pot ser que avui al matí doncs, hi hagi alguna inscripció més, perquè la gent es pot inscriure doncs, tant a serveis socials com al mateix cap urbà. Uh-huh. I una mica la nostra perspectiva és que se'ns quedi gent fora, perquè hi ha una demanda important, perquè és la primera vegada que es fa. Molts d'aquests que s'han apuntat han estat doncs, trucats o fins i tot suggerits per gent del CAP o gent de serveis socials que coneixíem alguns familiars amb molta problemàtica o molta angoixa per la feina que estan fent i necessitaven doncs, posar-los en aquest grup per la seva pròpia salut. I així s'ha fet i doncs, s'ha obert a tothom. Tampoc hem fet una difusió molt, molt gran, perquè les places eren limitades. Aleshores, doncs, si veiem que se'ns queda molta gent fora, doncs ens podem plantejar de cara a la tardor fer un altre curs per cobrir aquestes places. No? Però una mica el que passarà, o espero que passi, doncs, que el mes de juny ja hàgim acabat aquest curs i ja hi hagi un grup d'autoajuda i que la gent, sense haver anat al curs, també es pugui afegir en aquest grup perquè puguin compartir les seves vivències, no?, i com han solucionat els seus petits problemes del dia a dia aquestes persones doncs, que tenen cura dels seus familiars.
Clar, vosaltres des de l'Ajuntament en aquest cas feu que comenci a caminar, no? I a veure com evolucionem. Hem de recordar aquest curs, aquesta escola de cuidadors, a més, és totalment gratuïta. Teniu constància d'alguna iniciativa similar aquí per aquí a la vora?
Tenim que constància que hi ha escoles de cuidadors en diversos llocs de Catalunya i per aquí a la vora no sé si en les característiques nostres que han fet, és a dir, hi ha escoles de cuidadors que són portats per empreses o per patronats que tenen un cost i tenen un funcionament, però la nostra, jo crec que el positiu de la nostra és que sorgeix del pla d'inclusió, no? Que són les mateixes entitats i els mateixos organismes que formen part d'aquest doncs, punt de participació on analitzem el dia a dia de la ciutat a nivell social i veiem les mancances i que el mateix grup doncs, veu aquesta mancança, s'articula, prepara i elabora aquest projecte conjunt, no? que sumem les forces de tots per tirar-ho endavant. D'aquestes característiques, doncs, vinculat amb aquesta participació, no sé si n'hi ha cap, no ho he mirat, no voldria dir que som els primers copers, perquè probablement les mateixes inquietuds que tenim nosaltres com a ciutat, doncs altres ciutats també les tenen i les porten endavant.
Doncs nosaltres volíem ressaltar avui aquesta tasca que s'ha iniciat des de Valls. Ens agrada molt aquest projecte, aquesta escola de cuidadors. El Jordi Cartanyà és regidor de Benestar Social de la ciutat. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres per fer-vos en ressò i fer que aquesta doncs, iniciativa arribi més gent.
A veure si és possible. Gràcies, regidor. Adéu.
Gràcies.
Gaudeix del fred de l'hivern des de l'escalfor de la teva llar.
Demana calor Vilalta. Et portem el gasoil de calefacció a casa teva i et regalem 10 euros per cada subministrament de 500 litres.
Fes la comanda de gasoil a Vilalta al 977 390 068 o per correu electrònic a comandes@vilaltacorp.com.
Si la fas abans del 31 de desembre, et financem el 100% sense interessos.
Vilalta, 60 anys de pura energia.
Ei, si tu que vas cada dia en transport públic per Barcelona, vols viatjar durant 25 dies de forma il·limitada i molt econòmica? Ara ho tens molt fàcil. Aconsegueix amb El Periódico 5 abonaments o la Barcelona de TMB per tan sols 30 euros amb la teva subscripció. Informa-te'n a subscripcions.elperiódico.cat. Corre, que volen!
Herrera en Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back, she said shut up.
Vinga, doncs continuem el programa. Em fa molta il·lusió tornar a sentir aquesta música, perquè això vol dir que el 2018 aquí al programa el comencem també amb el nostre Sibarita. Carlos Montagut, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
I bon dia i bon any.
Bon dia i bon any. És veritat que encara no ens havíem parlat. Escolta, com ha anat això? Has començat bé 2018?
Sí, bueno, sí? Bé. Anem fent, vull dir, com l'any passat, com comença, ja què sé.
Doncs bé. Ja és molt, toco fusta. Jo sí que em quedo com l'any passat.
Jo també m'he despert.
Toca fusta, toca fusta, que tenim la taula. Bueno, doncs s'ha de començar, això sí, amb energia. Tu això ja ho portes de sèrie,
sí.
Com no? I dic jo que t'has dedicat aquest Nadal i aquestes últimes setmanes a fer treball de camp, no? Per la secció.
Una mica sí.
Ha sigut duríssim, suposo.
És una faena molt agotadora i... Hòstia, és que és molt dur, això.
És molt dur, la teva feina,
sí, eh? Sí, vamos. La d'anar de tant en tant... Bueno, ara potser la gent se pensarà que em passo los dies de restaurant en restaurant i viva la Pepa i Olé, eh?
No és veritat, això.
No,
eh?
Això no.
Ho combines amb la teva feina habitual.
De la feina habitual, que passa que de tant en tant, pues, bueno, mos tiràvem un capritxo, no?
Clar que sí, però tot és per la causa. Tu clar, fas, per dir, vas allà amb la llibreteta, vas apuntant...
Tot.
Ja saben que el Carlos està aquest any en aquesta missió, que ell ens va recomanant llocs, per anar a dinar, a sopar, per fer-nos aquesta guia de llocs perfectes. De si anem a parar a, no sé, a Sant Carles de la Ràpita, que sapiguem on anar. A Cambrils, on sigui.
Intentarem abarcar tot el territori.
Tota la demarcació, exacte.
Farem el que podrem, que tampoc estic cada dia de Guateque, però bueno, intentarem.
Bueno, perquè clar, però com que tu voltes, com que vas a portar vins i caves des clar, de l'oranget al món...
En aquest aspecte sí.
Doncs així pots, no? Sí, pots ampliar el mapa. On fem parada avui, Carlos?
Avui fem parada a Reus.
Ah,
avui mos quedam aquí prop de casa. Sí, sí, que l'altra vegada vam fer una miqueta més d'excursió.
És veritat.
Mos quedam a Reus. I mos quedam a un local que va obrir, pues, no fa ni un any tampoc, que està al carrer, que és el Pere Cerimoniós, crec que és el carrer, que es diu, el restaurant es diu Mirall de Tres.
Mirall de Tres.
Mirall de Tres, el Manuel Lago, que és el seu xef. Realment vam anar, doncs mira, vam anar a les tres festes amb el Javi a dinar. I,
hosti, a fer el dinar d'empresa de
l'Orenget. Vam fer el dinar d'empresa de l'Orenget allí. I molt bé, una grata sorpresa, eh? Una cuina elaborada, personal, molt mediterrània, això sí, amb producte local també. Però, ostres, molt bé, molt bé. Ha destacat també el servei. El servei, realment, a vegades que això ho tenim una mica més deixat de...
No es cuida prou, potser.
Crec que hi ha locals, a vegades, que ficant massa interès en el menjar, que és molt important, però el servei també és molt important.
Estic molt d'acord,
i
sí.
I vaig menjar molt bé i em van atendre pues, també molt bé. I crec que això també són cosetes que s'han de destacar, perquè quan anem a un lloc paguem tot el pack, no?, per dir alguna cosa.
Estic
no
molt
només,
d'acord.
No només el que menjam, sinó l'espai on estem sentats, la coberteria, el tracte que et dispensen, la manera de servir, i això també dona un valor afegit. I crec que el Mirall de Tres amb el Manuel Hidalgo, que és el xef i propietari, aquest aspecte la cuida molt i realment té un noi que és molt detallista i dona gust també que et serveixin amb professionalitat.
És veritat, no? Que et serveixin bé, que vegis que quan, per exemple, tens dubtes a l'hora de demanar alguna cosa et sàpiguin aconsellar
no? Bé i...
Que
tot,
saben de què parlen, diguéssim, sí. Que hi ha la carta de menjar i de vins, no?
Sí,
en
efectivament.
Aquest cas,
efectivament.
Això jo ho trobo cada vegada més important.
Cada vegada és més important perquè cada vegada la gent també són més exigents,
correcte.
No? I a vegades, vull dir, a la restauració, afortunadament, tot això també es va millorant, no? I el tema del servei, que és una part molt important, però crec que sí que amb el menjar realment fantàstic, vull dir, van menjar molt, molt bé, té un menú diari de 18 euros, després ja té algun altre menú més, un menú degustació i carta, i realment el producte és de qualitat, molt ben elaborat, molt ben presentat i també pues, ell té este petit, vull dir, té este punt més que molts altres locals, a vegades, que és el tema del servei molt, molt marcat i molt estipulat, i això és d'agrair, també.
Estic aquí tafanejant la pàgina de Facebook del Mirall de Tresca, que diu cuina d'autor.
Sí,
llavors ara algú dirà, això quan diuen cuina d'autor són plats així pitiminis...
No,
a veure, jo pregunto,
és una cuina basada en molt mediterrània, evidentment, però sí que ben presentada, presentada amb molt de cura, amb molts de detalls que la fan a vegades sí, més d'autor, no? Però realment que vam fer una crema de marisc que està espectacular.
Oh,
està espectacular el gust i el tacte en boca també, dius, ostres, molt, molt ben elaborada. Després que vaig menjar llobarro, vaig fer peixet amb una salseta ben acompanyadeta, molt fina i molt bé, molt bé. La veritat, vam disfrutar molt.
Quantitat bé.
Sí.
Perquè sou, a l'Orenget sou de bon menjar.
Som de bon menjar, ho portam a la cara, això, Ho portam damunt, això, eh?
Aquí
això no ho podem apagar.
Aquí també ho som, eh? No, però això, perquè a vegades...
Molt bé, sí, vull dir, correcte tot. Molt bé.
Escolta, doncs me l'estàs posant molt bé, eh? Haurem
un bon local per a descobrir, aquí a Reus, Avinguda sí, crec
sí,
que
sí, el tinc aquí, sí. Avinguda Pere el Cerimoniós, 12.
Efectivament. Està fora del nucli, per dir d'alguna manera, no? Perquè Reus se mou molt dins el tomb de Ravals. Exacte. Aquí el tenim una mica fora, però realment és una escapadeta que val la pena fer-la, una miqueta de sortir una miqueta del tomb de Ravals per anar al Mirall de Tres.
Molt bé, i per tant aquest menú 18 euros que em dius, molt que bé, està molt bé, de dilluns a divendres, suposo.
Lo que pagam, lo que menjam i el servei que ens donen és més que correcte.
Perfecte, doncs escolta, ja tenim un nou lloc on anar, m'agrada, m'encanta això, molt bé, descobrir nous llocs i ja saben que aquí venen amb la garantia del segell de qualitat de que això ho ha catat.
Sí, sí, cert.
Com sempre diem, ells van d'incògnit, eh?
Vull dir, aquí del tot.
No venim patrocinats
no,
ni
això
res.
No, és veritat, això és veritat, vull dir, no venim patrocinats, això ho fem perquè mos agrada el bon menjar, el bon beure i parlar.
Compartir-ho
amb els oients i parlar de la restauració, del món de la restauració, que és un bon, molt bonic.
A partir d'ara, a partir d'aquí, si volen obsequiar els nostres sibarites des del Mirall de Tres,
no
escolta'm un cafè el dia que hi torneu.
Bueno, vale, això encara...
Tampoc no em poso tant, no em poso excessiva, però el cafetonet, doncs aquí està fet. Escolta, el convidarem un dia, com es diu?
Això, Manuel Hidalgo, sí.
Manuel Hidalgo.
És un tio amb els conceptes molt clars.
Manuel Hidalgo.
Que té les coses molt clares, el que vol oferir, producte, i quan parles amb ell i veus un tio amb que tot ho té tan clar, dius, hòstia, jo de gran vull ser com ell. No, és veritat. El tio, no, el meu objectiu és este, jo vaig a perdre això. I hòstia, dius, pues, ole, tio,
ole.
Chapó.
Molt
chapó.
Bé, doncs el convidarem un dia a fer una recepta.
Clar que sí.
Va, això.
Ens fiquem en contacte
amb
ell.
Manuel, ara et trucarem, si ens estàs escoltant. Carlos Montagut, moltíssimes gràcies.
A l'altre, faltaria.
Un plaer començar 2018 el programa amb tu, ja saben que el Carlos...
I amb menjar una altra vegada, que han passat les festes.
Que no hem menjat quasi aquest Nadal.
Ha sigut tot molt
light. Jo no he menjat pràcticament...
Ha sigut tot molt light,
pràcticament, però jo pensava, mira, després del tortell pensava que m'havien de portar urgències.
Però que quan s'acaba el Nadal no s'acaba el món. Vull dir,
no.
Una setmaneta i això ja ho tenim a baix
dels peus. Ara m'he de passar una setmana a bròquil, jo ara, ja veuràs. Quan vingui la dietista
molt
demà.
Ja veuràs. Sou molt exagerats.
Escolta, el Carlos i el Xavi, evidentment, ja saben on els troben, no? Els nostres sibarites a l'Oranget, carrer d'en Vila número 2 de Reus. Un plaer tenir-te per aquí. Ens veiem el mes que ve, ja suposo, amb la següent parada, eh?
Molt bé, sí.
Que vagi molt bé.
Vinga, adéu.
La vida pots deixar que passi o viure-la intensament. Pots veure el mar o viure'l.
Pots escoltar música o viure-la.
Pots rebre amor o viure'l.
Viu els Jocs Mediterranis. Entra a www.voluntaris2018.cat i forma part de la història. Pots apuntar-t'hi fins al 22 de gener. Jocs Mediterranis Tarragona 2018. Preparats per fer història.
COPE Tarragona col·labora en aquesta acció.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven i no deixes de somreir.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Herrera en COPE a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Te mal la tixió de mi, un torbellino de color.
menys d'un minut per arribar ja a la una. Quants missatges estem rebent de gent que està encantada d'escoltar aquesta cançó de Lola Flores avui, Torbellino de Colores? Doncs mirin, sumin una més, per això la posem, que és estupenda, la Lola Flores. Doncs amb ella arribarem al punt de la una, es queden ara amb els serveis informatius de la cadena COPE, però no marxin, perquè d'aquí 5 minuts hem d'anar de vins al programa. Avui coneixerem el celler Venus La Universal i després, a partir de 2:15, parlarem avui de la Nacional 240, de com està aquesta via de comunicació entre Lleida, Tarragona i molt més enllà, i ho farem amb veïns i amb transportistes. No se'n vagin.
És la una, són les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno insiste en que la situación judicial de Carles Puigdemont no es competencia del Ejecutivo. Estamos pendientes de que el Supremo se pronuncie sobre la petición de la Fiscalía para reactivar la euroorden sobre el expresidente de la Generalitat. Desde el gobierno aseguran además que no han recibido ninguna carta de momento del presidente del Parlamento catalán. Roger Torrent pide reunirse con Mariano Rajoy, una petición que ha hecho tras confirmar que el único candidato a presidir la Generalitat es Carles Puigdemont.
Es por eso que he propuesto en una carta que...
Es por esto que he propuesto en una carta que he firmado hoy al presidente del gobierno español, señor Mariano Rajoy, a sentarse y dialogar de la situación anómala que vive el Parlamento.
Yo, anómala que vive el Parlamento.
Y los vecinos del barrio de Otxarkoaga, en Bilbao, siguen conmocionados por el asesinato de un matrimonio de ancianos residentes en la zona. Conmocionados por su muerte, pero también por conocerse que los detenidos por el crimen tienen 14 años. José Luis Martín.
El barrio bilbaíno de Otxarkoaga sigue tratando de superar la sensación de inseguridad generada por el doble asesinato del jueves, sensación que no mitiga la detención ayer de dos jóvenes del barrio como presuntos autores. Aquí en el barrio los vecinos siguen muy preocupados.
Hombre, de momento ha sido segura, pero últimamente mira lo que está pasando.
Bastante inseguro. Sí, la verdad que pues sí, por ejemplo, patear un poco más la calle la policía municipal.
Hasta hace poco sí era segura, no, o sea, no, ahora no sé decir.
La Ertzaintza sigue con la investigación, los menores detenidos serán puestos a disposición de la Fiscalía de Menores en las próximas horas.
Y hay más noticias en este lunes 22 de enero que te contamos ya en este mediodía COPE con Antonio Herraiz.
La policía italiana celebra la detención en Alicante del mafioso Fausto Pellegrinetti. Era miembro de la peligrosa banda La Magliana y estaba huido desde 1993, cuando se escapó durante un arresto domiciliario en una clínica de lujo. Vivía en un ático, en Alicante, donde ha sido detenido por la Policía Nacional. Arrastra delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. El ministro Montoro asegura que Cataluña crece al mismo ritmo que antes de que se intensificara la crisis separatista. Además, no ha cerrado hoy la puerta a una subida de sueldo para los funcionarios. Todo sigue condicionado, dice, por la aprobación de los presupuestos.
Pero la intención del gobierno es clara a ese respecto también. Quiero decirles que si por cualquier circunstancia no tuviéramos presupuestos a tiempo, porque ya veo que hay grupos políticos que la verdad es que más bien parece que no tienen ningún interés. Los salarios de los funcionarios los vamos a mejorar y otras cosas las vamos a mejorar también.
Montoro que dice que subirá el sueldo de los funcionarios aunque no haya presupuestos. Y 2017 ha sido el peor año de la década en incendios forestales. Según los primeros datos que maneja el Ministerio de Agricultura, durante el pasado año ardieron en nuestro país 178.000 hectáreas. Mal dato que se ha debido principalmente a la oleada de fuegos que arrasaron Galicia, Asturias y León.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y es momento ya para saludar a José Luis Restán. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Que hoy nos has medio abandonado, pero por una buena causa, ¿eh?
Solo a media. Estamos aquí en la sede de la Conferencia Episcopal con los premios Bravo.
Efectivamente. Bueno, la historia de hoy en el espejo nos recuerda, por cierto, a la lista de Schindler, ¿verdad?
Bueno, es una historia de cómo un sacerdote caldeo, el padre Samir Youssef, ha salvado de la muerte a cientos de yazidíes que estaban siendo acosados por el Estado Islámico, que ha buscado su exterminio. Cuando los yihadistas irrumpieron en la ciudad de Sinjar, toda una comunidad yazidí huyó a las montañas bajo los disparos de sus perseguidores. Alrededor de 30.000 familias se ocultaron allí sin comida ni agua. Cuando finalmente bajaron, se encontraron con el padre Samir, este sacerdote caldeo que se dedicó a distribuirlos en casas de familiares y amigos. Es la historia que vamos a contar. No se conoce mucho sobre que esta minoría preislámica, los yazidíes, sobrevivió el verano de 2014, gracias a la Iglesia que acudió en su auxilio.
Pues la vamos a conocer desde luego mucho más en una media hora en El Espejo. Gracias, José Luis.
A ti, nos escuchamos. Adiós.
Y en los deportes, dos protagonistas a esta hora, Kepa y Djokovic. Luis Munilla.
Final, culebrón. Kepa no va a jugar en el Real Madrid, al menos por ahora, porque ha renovado con el Athletic Club de Bilbao. Renovación que ya es oficial hasta el año 2025, con 80 millones de cláusula de rescisión. Acaba de hablar Kepa para el club.
Ha habido propuestas, pero yo considero que la mejor para mí es seguir en Athletic durante mucho tiempo. Y estoy muy feliz por haber firmado este contrato.
Protagonista Kepa, protagonista también Novak Djokovic, porque el serbio acaba de ser eliminado en el Abierto de Australia, Ángel García.
Protagonista Yeon Chang, un coreano de apenas 21 añitos, que no había ganado más que 5 partidos de Grand Slam antes de llegar este año a Australia, y que acaba de eliminar a Novak Djokovic, además en 3 sets por la vía rápida y con un auténtico partidazo. Y ojo, porque podría meterse en semifinales, porque Tenis Sandgren, 26 años, ningún partido de Grand Slam ganado, ha eliminado también a Dominic Thiem, uno de los dos estará en semifinales.
Mañana juegan Rafa Nadal y Carla Suárez en la Liga. Después de las goleadas de Barça y Madrid, hoy se cierra la jornada a las 9 con el partido Eibar-Málaga. Y a eso de las 2:30 aproximadamente aterriza en Madrid el flamante campeón del Dakar, Carlos Sainz.
Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Cope Tarragona.
Estás informat.
Cinc minuts que passen de la una, reprenem al migdia Cope Tarragona amb informació local i comarcal. Tres titulars a aquesta hora, tres nous casos de sarna detectats aquest cap de setmana eleven ja a 26 els treballadors de l'Hospital Sant Joan de Reus afectats per aquest brot. Els contagiats han estat atesos al Servei de Vigilància de Salut de l'Hospital, han rebut ja el tractament de manera immediata i s'han pogut reincorporar a la feina amb normalitat. 26 afectats, per tant, tots treballadors del Servei d'Urgències, no hi ha cap pacient afectat. En successos, presó provisional sense fiança per al detingut a Segur de Calafell per un presumpte abús o agressió sexual a un menor. El delicte encara no ha estat determinat i falta que acabin de declarar testimonis pendents. El menor va haver de ser atès amb el suport d'un equip de psicòlegs. I en plana política, remodelació a l'Ajuntament d'Altafulla amb l'entrada del PDeCAT al govern municipal. De fet, tornen després de 3 mesos a l'oposició. Els dos regidors de PDeCAT van abandonar el govern el passat octubre després de desavinences polítiques pels fets del dia 1. L'alcalde Félix Alonso ha signat aquest matí el decret pel retorn dels dos regidors a l'executiu i això li permetrà tenir majoria novament. Fins ara, Alternativa Altafulla governava en minoria. Un dels primers assumptes que hi ha sobre la taula és la negociació dels pressupostos per 2018. Nosaltres ens aturem només 2 minuts per la publicitat i continuem el programa. Hem d'anar de vins.
Millonario en un abrir y cerrar de ojos. Millonario en un chasquido, en un please, en un santiamén, en cero coma. Millonario a toda mecha. Millonario echando chispas. Millonario a la velocidad del rayo. Nuevo rasca mega millonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Nuevo rasca mega millonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
Se te nota.
¿Qué dices?
Tú has ido al dentista Sanitas.
¿Cómo lo sabes si no tengo seguro?
Pues por eso, porque puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tengas seguro. Y además te financian sin intereses.
Mira, eso sí que se nota.
Claro, se nota cuando llevas una sonrisa, Sanitas.
Pues haz como yo. Pide cita en las clínicas dentales de Sanitas, que la primera consulta es gratis. Y empieza el año cuidando tu sonrisa.
Es que es una pena que estemos pasando lo que estamos pasando.
Si los bosques estuvieran limpios, los incendios serían mucho más pequeños.
Porque ahora mismo la rabia que tengo es insoportable.
Para seguir viviendo del cuento del separatismo y de la...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @mediodiacope y en Facebook mediodiacope.
Bueno, cuando pasa algo grande, como algo importante, como todos creo que lo primero que hago es encender la radio a ver qué están contando.
Es algo emocional. Me ha acompañado desde siempre. En casa de mi abuela recuerdo que tenía radios en todos los cuartos de baño y en todas las habitaciones.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine.
Vinga, seguim el programa. És hora d'anar de vins i avui seguim la recomanació de l'Eduard, de Sicus Terres Mediterranis. Volem saber més de la història, de la manera de fer i dels vins de Venus la Universal. I per això ens acompanya avui a l'estudi una de les seves responsables o culpables, la Sara Pérez. Sara, molt bon dia i gràcies.
Molt bon dia.
Culpable, no?
Bé, bé, està bé, està bé, culpable.
Et declares culpable. Escolta, explica'm una mica, per aquells que no coneguin Venus la Universal, quan i com comença la vostra història?
Bé, nosaltres comencem a l'any 99. Uh-huh. Jo vinc d'un celler que és Clos Martinet, Mas Martinet, a Priorat, sí, que el van començar els meus pares i allà estava treballant durant la dècada dels 90. Però compartíem amb la meva generació de gent que es dedicava a fer vi, no?, en aquells anys, sopars, tastos i descobertes, no?, de zones de vins. I de com fer, no?, com traslladar territoris a una ampolla de vi. I el Priorat és una zona molt especial, molt màgica, no?, amb aquella terra de pedregosa, de la Llicorella, no?, molt fosca. I jo vivia a Falset, que en aquell moment era de Tarragona, subzona Falset. I hi havia un efecte, que és que cada vegada que jo sortia a Priorat i anava cap a casa, s'obria el cel, hi havia molta llum. La zona on jo estic, de Falset, el terreny és granític, no?, amb molt de quars, la llum es refracta, fa molta més fresca. A l'estiu, quan arribava a casa, ja no em podia banyar perquè feia vent, no? Es pot dormir a l'estiu. I era una zona que em cridava l'atenció perquè els vins que compartíem amb tota aquesta generació, als anys 90, fent sopars i tastos, doncs eren vins que acabaven tenint la forma de l'ampolla Borgonya, no? Eren vins menys concentrats, que venien de la franja des de Borgonya, sud de França i franja mediterrània, i varietats tradicionals mediterrànies, no? I aleshores, doncs, vaig pensar que podria ser genial començar un projecte, sobretot amb Carinyena, perquè jo n'estava enamorada, venia de Cims de Porrera i em semblava una varietat privilegiada i per descobrir. I aleshores vaig començar l'any 99 plantant i amb una sèrie de petits productors de Carinyena de la zona de Falset per intentar descobrir què podia donar, no?, i sobretot què podia donar diferent de Priorat, no?, perquè estàvem en una zona, tot i ser límit en Priorat, climàticament i de terreny, de sols, molt diferent, no? Uh-huh. I a la zona de Priorat sempre treballem una finca, un vi, no? El vi està molt arrelat a la parcel·la que estem treballant i jo estava buscant una altra cosa, no? En realitat, a finals de la dècada dels 90, jo crec que m'estava buscant a mi mateixa, no? Quin era el meu paper en aquest món, no?, i en el món del vi. I buscava una història vella, no? Vella amb B, no?
Amb B, exacte.
I aleshores, veient tot aquest clima i tot aquest sol que ens podia brindar aquesta zona, vam estar allà punxant també perquè pogués convertir-se en Déu Montsant, no? I ascendir-se d'una Déu tan gran com era Déu Tarragona i poder buscar-nos, no?, tots nosaltres, què érem, no?, què volíem, no?
La personalitat pròpia, no?
Exacte. No? I així neix una mica Venus la Universal.
Uh-huh. Si tafanegen una mica al seu web, www.venuslauniversal, no?, veurà una mica la història, qui hi ha darrere, no?, que ara et pregunto per l'equip també que formeu, perquè no és només la Sara. En aquest cas,
no.
Però a mi la sensació que m'ha quedat, i escoltant-te ara parlar aquests primers minuts, és que la història de Venus la Universal és una història d'amor.
Sí,
total,
completament.
No? En molts aspectes, a la terra, a una manera de fer, no?
Sí, 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 és una mirada, no? És poder decidir en un moment, no? En què tenia això, tenia 20 i tants anys, no? I estava buscant el meu lloc en aquest món, no? I poder buscar tot allò que em movia, que em curiosejava, no? I poder-ho posar tot juntet dins una ampolla de vi, no? Mm-hmm.
Ara parlem de què hi ha dins les ampolles, però parlem una mica de l'equip, no? Qui sou? És un equip molt gran el que fa possible Venus la Universal?
Bueno, és un equip, no? I això implica molta gent, no? En realitat compartim gent també amb Mas Martinet, no? Perquè al final són cellers petits, uh-huh, però sí, no? El projecte el vam començar amb un amic, amb en Xavi, després hi va haver un canvi, el René va entrar a la meva vida i també va entrar a Venus. I aleshores doncs, tenim en Marc Borja, que està al celler, no? Que seria el celleret, tenim una persona en comunicació, que és la Gemma, no? Tenim la Montse, que ens porta a l'administració, tenim tot un equip que compartim amb Martinet, no? Amb el Pere al capdavant, que ens porta a Vinya, i després, a Venus, era un projecte que va néixer amb un tema molt lligat a l'agricultura ecològica, com tots els temes d'agricultura que portem, uh-huh. no? Tant Mas Martinet com tots els altres projectes, i aquest era un mínim, no? que demanàvem, i vam començar amb una sèrie de viticultors petits, no? De la zona de Falset, i ells són 6 famílies de viticultors que estan en agricultura ecològica i que formem un equip molt xulo, no? Uh-huh. O sigui, ens trobem per provar vins, no? Quins són els vins que estem fent, tots ells són partícips d'això, fem cursos de formació i ens trobem per compartir, no? Perquè al cap i a la fi tot el que hi ha dins d'una ampolla forma part de tota aquesta gent, no? que és l'equip que el conforma. No?
Clar. Has anomenat l'agricultura ecològica. Vosaltres també feu una aposta molt clara per ser molt conscients de tot el que suposa fer aquest vi, no? A nivell ecològic, em refereixo. No només sí. de com es treballa la terra, sinó
tot.
Des d'aquí fins les caixes en les que envieu Exacte. El vi i les ampolles. No? Això és una línia sí. que teniu claríssima.
Sí, Clara. Sí, però en tots els aspectes. No? Al final és una presa de consciència de què estem fent aquí. No? Té a veure amb l'equip, amb els sous, amb la formació, amb com ens relacionem amb l'altra persona, zona, no? Si ho volem fer d'una manera jeràrquica, si ho volem fer d'una manera en xarxa, si comprem una ampolla de vidre, per què i d'on? I d'on ve, no? Mm-hmm. I prendre consciència amb cada una de les petites coses que anem utilitzant per fer vi, no? El fet de fer vi en ecològic no vol dir que passis absolutament de tot, que podries fer-ho, no? Per aconseguir el segell, si el raïm és ecològic, però està bé, no? És una cosa de les que forma part de la nostra mirada del món, no? Fixar-nos poc a poc, perquè en un any no ho pots aconseguir, perquè et satures, no? Perquè et satures, utilitzes moltíssimes coses, però sí preguntar-nos si tot allò que utilitzem, tot allò que comprem, a on ho comprem i si realment ho necessitem, no? Per acabar formant part d'aquest vi, no? Mm-hmm.
Doncs ara que sabem, tenim una idea una mica de la identitat de Venus la Universal, anem a la xitxa, anem als vins, i si et sembla, jo el que vull fer començar és escoltant a l'Eduard de Sicus, per què us va recomanar? Mira, escolta.
Doncs mira, jo voldria recomanar el celler Venus la Universal, al capdavant la Sara i el René, i per posar un vi, doncs, el seu rosat, la solució rosa, no?, que és un rosat així potent, rosat potser estem acostumats a rosats més frescos, més, doncs això és un rosat amb contundència, amb molta estructura, i bueno, en general recomanaria tots els vins, però un referent com poden ser ells, doncs aquest mateix.
T'ha fet una mica de vergonya.
Sempre fa vergonya quan parlem d'un, no?
És veritat. Però en aquest cas hem parlat molt bé. Sí, sí. Que no t'ha de fer vergonya. Suposo que també és maco, perquè a més he de dir que parlàvem ara abans d'entrar i tu també t'agrada molt el que fa l'Eduard a Sicus, sí, sí. No? En aquest cas és admiració mútua. No, està molt
sí,
bé això.
Sí, sí, sí. Sí, jo crec que hi ha gent amb qui acabes... congeniant, no? Perquè tens una mirada de vida similar, no? Uh-huh. Si no igual, com a mínim similar, no? Amb uns valors similars, i per tant estem en la mateixa banda de defensa, no? I a mi m'encanta que hagi proposat la solució rosa, perquè per nosaltres és un vi molt especial. Vam estar 3 anys buscant aquest rosat i prèviament, jo sempre havia tingut la sensació de que m'havien agradat tots els tipus de vins, de tot arreu, no? Negres, blancs, colors, amb bombolla, sense... Però hi havia un tipus de vi que per mi no era vi i que no m'agradava, i era el rosat. I això ho tenia molt clar. Aleshores, també me n'he adonat al llarg de la vida que quan tens molt clar una cosa, això no, per aquí no passaré, vés-te preparant.
Ai, que torne.
Un dia t'hi trobaràs.
I tant.
I bé, un dia vam obrir una ampolla d'un rosat molt vella, no? Que normalment el rosat ens el prenem molt jove, no? Una ampolla que ja tenia quasi 10 anys, del sud de França, i ens va trencar tots els esquemes, no? Allà ens vam enamorar d'aquell vi i aleshores vam començar a dir, bueno, què està passant? És un rosat i té 10 anys i ens està emocionant. I aleshores vam dir, bueno, doncs era com obrir una porta, no?, a curiosejar una altra vegada, no?, cap a aquesta emoció que ens donava, de dir què és, no?, què és el que hi ha i el que no hi ha en el món dels rosats, no? Aleshores ja hem estat 3 anys intentant entendre aquest món dels rosats, no?, vinificant rosat, fins que vam trobar aquesta mirada diferent, no?, amb el Dido Rosa i finalment vam decidir embotellar-lo, no? Uh-huh. I aquest vi barregem garnatxa negra, blanca i grisa, barregem macabeu i barregem carinyena. Barregem diferents colors i diferents procedències, no?, de raïm i ho prensem tot, no? I d'aquí aquesta mirada diferent, no?, de que les coses no són blanc o negre, no?, sinó que quan menys t'ho esperes poden ser rosa, no? Sí. I aquesta és la nostra aposta, no?, al món del vi.
De fet, ens n'ha portat una ampolla, que ara penjarem la foto al Twitter també, i ens ho està explicant i la mirava, no? I el que jo deia, és una història d'amor, jo crec que et veig enamorada d'aquest Dido Rosa.
Sí, a mi em costa molt veure els nostres vins, no?, perquè els tastem molt allà, no?, per estar doncs vigilant-los i tal, i quan seiem en una taula és imprescindible que hi hagi una ampolla de vi, i molt poques vegades, a no ser que estigui amb un client i haguem de parlar dels nostres vins, el René i jo mai ens obrim una ampolla nostra, mai. Aleshores, al final acabes tenint poques opcions de provar els teus vins, no? I ens trobem en situacions estranyes, no?, de que la gent et pregunta, hòstia, aquest i tal, i penses, si fot un any que no el provo. Clar, no pot ser, no? Però en canvi amb el Dido Rosa, doncs ens va costar molt arribar-hi. Ens ha trencat molts esquemes i és un vi que a vegades, no?, haig de confessar que estem sols el René i jo i ens obrim una ampolla.
Ah,
a
doncs
cas,
apuntin,
no?
Apuntin, Dido, la solució
és
rosa.
I això és estrany.
És la incorporació més jove a la família, aquest Dido Rosa?
No parem de fer coses. No és la incorporació més jove, però quasi. Quasi, no? O sigui, que hagi sortit amb etiqueta de Venus Universal, sí. Però darrere d'ell ja n'estem parint d'altres i no parem.
Parla'm una mica dels altres, va, que no em vull quedar sense temps i no haver fet una repassada. El buc insígnia seria el Venus.
El Venus.
Sí, no? Aquí sí, tenim un negre. Què m'expliques d'aquest Venus?
Bueno, Venus va ser el primer vi que vam fer, no? El celler es diu Venus Universal perquè el vi era el Venus i en realitat es diu Venus perquè mentre estàvem fent el vi, que encara no hi... venia de diferents parcel·les, que no era com Priorat. Per tant, no era fàcil posar el nom, perquè a Priorat no l'hem de pensar, posem el nom de la parcel·la i ja està, no és algo que ens haguem d'inventar. En canvi, amb la història naixent de Venus, que era més un projecte de vida, no? una recerca, havíem de buscar un nom especial i aquell any havíem vinificat el 99, estàvem a punt d'embotellar, era l'any 2000, i vam anar a la Toscana a veure diferents cellers i vam passar per Florència, vam passar per la Galeria d'Uffizi i vaig veure el naixement de Venus. I davant d'allò me'n vaig enamorar.
Vas tenir el teu efecte 2000, pròpiament.
Exacte, però així, tal qual. I vaig pensar, s'ha de dir Venus, és aquesta la recerca de la bellesa que estem fent, no? I ja està, i es va haver de dir Venus, no? L'etiqueta és taronja, i amb el Venus el que treballem és sobretot garnatxa, amb carinyena i garnatxa i una micadeta de sira, però sobretot en aquell moment, quan vam començar l'any 99, en què la carinyena no estava molt ben valorada ni molt ben prestigiada a la zona, doncs era una lluita, no? Era trencar una llança a favor d'una de les varietats que havien estat més presents al territori i que no se la tenia molt en compte, no? Uh-huh. Per nosaltres ha sigut sempre una lluita intentar recuperar aquesta varietat i ensenyar-la al món, no? Perquè a diferència de la garnatxa, que no és una varietat amb molta fruita i que la gent se'n pot enamorar fàcilment, la carinyena és molt més reductiva, és molt més tancada, no? Té moltíssimes més capes, és més complexa, però necessita més amor, no?, quan te la veus. Llavors necessita decantar-la, necessita que li donguis toms, que la treguis a ballar, necessita més calor, necessita més temps, més atenció moltes vegades, no? Però el que t'acaba donant és tan i tan gran, no? I avui en dia que a vegades no hi ha temps i que mos fa por, no? Mos fa por provar un nou restaurant, mos fa por provar un plat, mos fa por provar una ampolla que no coneixem, no? I sortir d'aquesta zona de confort perquè mos incomoda i no sabem què mos trobarem. Doncs jo trenco una llança a favor de la carinyena en general, no? No només de Venus, sinó de tot arreu, no? I que prenguem temps, no?, amb aquests tipus de vins, no?, que els obrim, que ens relaxem i que els escoltem, perquè quan acabes connectant És un viatge.
Clar. Doncs escolta, facin aquest viatge amb Venus, que com dèiem, doncs és més cos, no? És una cosa, és opulència en aquest cas.
Sí.
I la contrapartida la trobem al Dido negre, que tenim aquí un jove fresc.
Sí, exacte. Sí? No és jove, no? Perquè ja té bastants mesos de criança, no? Però és un vi de vinyes de menys de 30 anys, sobretot de Garnatxa, no? I anem a buscar aquesta porta d'entrada de presentació de la Déu Montsant, però sempre amb una certa complexitat, no amb un vi jove i
no
ja
fàcil,
està, no?
No fàcil, fàcil, ja hi ha tres coses.
Ja em sembla fàcil, però sempre dins de, no? Un context. I aleshores treballar en vinyos, Dido, sobretot per donar sortida a aquesta idea, no? De poder plantar, no? De poder-nos trobar, de poder obrir un vi sense que hagis de pensar molt, no? I que t'acabis de reunir, ja estem tots aquí, pues obrim una copa i venga, no? I anem xerrant i anem fent, i aquesta és una mica la idea del Dido, no? Que mos pugui acompanyar en aquests primers moments, no? En moments més desenfadats i que pugui estar molt més present a tot arreu, perquè per nosaltres és molt important explicar d'on som i d'on venim, no? I això ho fem a través de les ampolles, viatgem per tot el món i així com és important concentrar coses amb molt poquetes ampolles, no? Coses molt especials, aquí ens adonem que quan fem partides molt petitetes de coses molt especials no arribem al món, no?
Yeah.
I Dido, estem fent 60.000 ampolles i mos permet arribar a moltíssima gent, no? Que la gent digui, ah, Montsant, no? I això què és? No?
Exacte.
I així poder obrir la porta a una zona fantàstica. Mm-hmm. No?
Em falta un blanc en aquesta família.
Bueno. Tria.
A veure, va, sorprèn-me, Sara.
Bueno, nosaltres vam començar, així com vam començar amb el Dido Rosa, anys abans havíem començat amb el Dido Blanc i també va ser així com a trencador. Jo vull presentar el Venus Blanc, perquè sí que és una d'aquestes perles que només tenim entre 300 i 600 ampolles, pot arribar molt poqueta gent, però és la recuperació d'una parcel·la molt vella de Cartoixà, que és, també es diu Pensal, a la zona, o Xarelo. Uh-huh. És un vi natural, sense sulfurós, i el criem en gerra, i és un vi molt, 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 molt sensual i molt especial. Molt lligat a la terra, i és un vi del que ens vam enamorar també fa uns quants anys, fent un parell de proves durant 2 o 3 anys, i al final vam dir, bé, és realment estrany, però com que només tenim 600 ampolles, ens podem permetre el luxe de fer una cosa estranya, no?
Exacte.
I de trobar 600 persones al món, no? que congenien amb nosaltres, no? I que es puguin obrir aquesta ampolla i disfrutar, no? Llavors jo avui parlaria d'això, del Venus
Blanc.
Apuntin
tots aquests noms, els Venus i els Dido, de Venus La Universal. M'estic quedant sense temps, Sara. Anem a dir-li a la gent on els pot trobar, els vostres vins, perquè suposo que, evidentment, directament al celler i arreu de la demarcació sense problema,
sí,
no?
Sí, en principi sense problema, sobretot Dido i Venus, i després els més especials, no? Doncs, però sobretot en restauració, sí.
Això és importantíssim, també, que els restaurants de... Perquè, com has dit, els vostres vins viatgen, no?, arreu del món, però que aquí, que a casa, no? Que
sí,
la demarcació de Tarragona, bé, a Catalunya
per
en general.
Per nosaltres és molt important. Fa 10 anys érem poc presents aquí a Catalunya perquè la gent potser preferia altres zones i vam decidir fer un esforç per estar molt presents aquí, no? Per mi és molt important anar fent anells, no? I que el gruix d'ampolles es quedi a casa, no? Uh-huh. És la gent que tenim al costat, la gent que mos entén, que parla la mateixa llengua i que mos pot vindre a veure, no? I que es pot sentir molt identificada amb la nostra visió de vida.
Important. Aquí va la meva altra pregunta. Us podem visitar? Podem visitar Venus
La
Universal.
Ens podeu visitar nosaltres de final de març, quan comença la primavera, a desembre. Tenim alguns dies a la setmana en què són visitables.
Vale, sí, recordo el web www.venuslauniversal.com, perquè doncs, allà tenen tota la informació, evidentment, i us podem posar en contacte amb vosaltres. No em queda més temps, i em sap greu, perquè jo aquesta passió que contagies, jo estaria aquí 2 hores parlant, però no tinc més temps. I no et puc deixar marxar sense que em recomanis un vi, que també t'hagi enamorat, potser, a veure.
Sí, molts, aquí a Tarragona tenim molta sort, és una demarcació amb moltes DOs. Jo us recomanaria les paradetes de Garratxa Garinyena i Sumoll del Joan Ramon Escoda Sanaüja, de Prenafeta, de la Conca de Barberà. És un vi natural i molt especial, també. Així que endavant, espero que us convenci, que us agradi.
Recomanació apuntada, el convidarem la setmana vinent, la nostra d'aquesta setmana és Venus La Universal. Sara, ha estat un plaer, de veritat, tenir-te per aquí. Tu torna quan vulguis.
A vos. I tant, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Doncs la veritat és que és un plaer sempre conversar amb gent que hi posa aquesta passió en tot el que fa. En un minut arribem a 2:15. Des d'ara fins a les dues parlarem avui de la Nacional 240 de l'estat d'aquesta carretera. Connectem amb Cope Lleida de seguida. Recordin que volem saber les seves opinions. Ho poden fer a través de Twitter, @copetarragona, o enviar-nos notes de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34. 672 65 35 34. Potser aquesta estoneta ens escolten precisament des de la Nacional 240? Doncs vinga, ens escriuen.
Tarragona. Estàs informat.
Anem camí cap a les dues, obrim aquesta carretera, aquest espai de ràdio o carretera o les dues coses. Mònica Carrasco.
Hola, Ricard Álvarez, molt bon dia.
Com estàs?
Bé, sí. Mira, de dilluns, però animada.
Però has recarregat piles?
Sí.
Perquè divendres vam acabar que et vaig fer una pregunta. Et vaig dir, dic, saps què podem fer el cap de setmana? I em vas dir, descansar.
Sí, tens raó. I no he descansat, també t'ho dic. No he descansat, perquè a més he fet força quilòmetres, uns quants per la Nacional 240, vaja, després en parlem, però no he descansat, però bueno, he vist gent que feia temps que no veia. Veus? I això sempre et recarrega d'energia.
Ja que sí, i tant.
Sí. O sigui que de vegades, mira, moraleja, a vegades ens fa mandra moure'ns i anar i no sé on, però val la pena.
I tant que sí. Avui anem a fer... Ara estava fent comptes, fa quatre mesos i escaig que estem fent aquest espai de la Nacional 240, uh-huh. I jo crec que, evidentment, el vam batejar perquè a nivell d'infraestructures és el que ens uneix tota la província de Tarragona amb el de Lleida, la carretera Nacional 240, però no n'havíem parlat a fons, encara.
No, la veritat és que no, i era una assignatura pendent, però bé, cada dia, cada setmana posem el nostre granet de sorra. Avui dediquem l'espai complet a parlar de l'estat d'aquesta Nacional 240 amb gent que la pateix. Dic que la fa servir, sinó que la pateix.
No, que la pateix. És que la pateixen tant els que la fan servir com els que no la fan anar, també. Tothom la pateix. Els veïns, els que hi van, els que hi tornen, els que van i tornen, la gent que hi treballa.
Sí,
perquè,
i tant.
A més, és que la carretera la fan anar tant. Mira, tu ens ho deies, tu t'has mogut per oci.
Jo la faig servir molt, amunt i avall.
Però també la fem anar per treballar.
Per tant,
són coses que se n'ha de parlar. Doncs escolta, fem una pausa, va.
Si agafem aire, que avui el tema a mi em té ben carregadet.
És un tema delicat, a més,
Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
Viven en la sombra, entre nosotros. Todavía hay personas que no tienen multas y se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Está pasando. Estás en COPE.
Algo interesante, miren, el Ministerio de Empleo propone...
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slichter.
Esta semana, al abrir un periódico...
Está pasando también mientras duermes de lunes a viernes a la 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Pero estas historias son las de...
Está pasando personas. Mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno el Pulpo.
Nosotros aquí encantados con nuestros ponedores.
Está pasando
de
en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras.
Los últimos datos del Ministerio de Agricultura...
Está pasando. Estás en COPE.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa que en Berti te demos el mejor precio desde el principio? Que en lugar de darte un precio más bajo porque sí, estudiamos tu perfil y te ofrecemos el precio más bajo que podemos darte según tus necesidades. Porque el mejor precio no es pagar menos, sino pagar solo por lo que necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Cariño, ¿qué has hecho ya en el cole?
He tenido mates y gimnasia. ¡Ah! Y he ayudado a 600 niñas en la India.
Con Infancia Misionera, los pequeños hacen posible que miles de niños en el mundo conozcan a Jesús y puedan vivir mejor. Abre los horizontes a tu hijo. Enséñale otra forma de vivir. 28 de enero, Jornada de Infancia Misionera. ¿Te atreves a ser misionero? Infórmate y colabora en www.omp.es.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct. Y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Doncs com deia Mònica, anem a parlar de la Nacional 240. Ara no recordo si potser és el primer dia que realment el destinem a parlar d'aquesta carretera.
La veritat és que sí. En parlem cada setmana perquè l'espai es diu Nacional 240 per una raó òbvia, perquè ens uneix a tu i a mi, Ricard, no?
Sí.
I als oients. Però és veritat que ho diem cada setmana. Cada setmana reivindiquem, no? Des de aquí, des del Cortijo, una mica doncs, el que ens preocupa d'aquesta via. Però avui ho dediquem a parlar amb persones que la coneixen, aquesta Nacional 240, i que jo crec que hi tenen força a dir.
És una artèria importantíssima a Catalunya, per entendre'ns, i a les Terres de Lleida, sobretot, perquè és la que ens obre camí cap al port natural de Lleida, que seria el de Tarragona, per entendre'ns,
i
a molta gent els seus dies d'oci doncs que se'n van cap a la zona de Salou, Cambrils, Costa Daurada, també és un eix principal i segueix sent una carretera nacional del segle XX, per entendre'ns, quan estem ben posats al segle XXI.
Sí, la veritat és que sí. A veure, presentem els convidats d'avui per parlar d'aquesta qüestió. Comencem per tu, Ricard, que tens aquí a l'estudi. A veure,
doncs mira,
un alcalde, em penso.
Sí, tinc l'alcalde de les Borges Blanques i també president de la plataforma Prou Morts a la Nacional 240, és l'Enric Mir. Enric, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, Enric, moltes gràcies.
No, gràcies a vosaltres.
Doncs jo tinc a l'altra banda del telèfon el Xavier Torres, ell és membre de la Federació Empresarial d'Autotransports de Tarragona. Xavier, bon dia i gràcies.
Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Bon dia, Xavier.
Tots dos, primera pregunta. Us coneixeu? No, suposo que no, no? Avui és complicat.
De nom, sí, no, de nom. No tinc el plaer.
Però de nom sí. Ah, bueno, sí, ja sí, tenim una mitja feina feta. Sí. Primera pregunta que us volem llançar tots dos. D'entrada, per exemple, Xavier, començo per tu. Quina és una mica, des de la Federació Empresarial d'Autotransports de Tarragona, doncs l'opinió que teniu de com està la Nacional 240 i de com d'important és, evidentment, pels transportistes, no?, en aquest cas?
Pues sí, a veure, és una via que és una via principal perquè és la que dona la sortida natural de totes les mercaderies que surten del port de Tarragona i tota la indústria química que tenim al port nord de la província cap a l'interior de la península. És una via que suporta molt de trànsit pesat i és inconcebible, com a les estades que estem, doncs no tinguem una via desdoblada alternativa com és la que ja hauria d'estar fent des de fa molts anys, com seria la 27.
Uh-huh. Enric, a veure, des de Borges.
Des de Borges. Bueno, podríem parlar en clau més local o territorial i podríem parlar també de lo que representa pel món del transport doncs, un eix que està per acabar, sobretot en la seva part més important de trànsit, que és entre Tarragona i el Port Sec de Lleida, però bàsicament el tram que queda per acabar de definir encara, després d'uns 15 anys que ens prometen doncs, que això tira endavant, doncs, fins al 2017 no s'ha licitat l'estudi i el projecte i aquí tenen un termini de 2 anys per presentar-lo. Si més no, aquest retard no fa més que complicar més les coses i el tram més afectat a nivell de trànsit amb males condicions i les preocupacions a nivell doncs, de sinistralitat que ens comporta és el tram entre Montblanc i Lleida. és un espai en què el port de Tarragona incideix molt a nivell de comunicació amb Lleida. Lleida és la gran àrea de transport de tot el gra, bàsicament, que es porta des del port de Tarragona. És el tram més afectat a nivell de trànsit i, per tant, una via única amb molt de trànsit i un desplaçament amb unes condicions molt precàries, amb molta incidència també del sector agrari amb aquesta carretera, vull dir, sense una via lateral per poder parar el cotxe si convé en algun moment, i que doncs els desplaçaments se fan amb unes condicions molt precàries i suposa doncs aquest perill afegit a més del gran volum de trànsit. I això és característic doncs d'una deixadesa a nivell de govern que no prioritza, tal com entendria la Comunitat Europea, que així ho marca a nivell de prescripcions, amb una normativa doncs que s'ha adherit l'Estat espanyol, en què s'haurien de prioritzar les inversions a nivell d'infraestructures en funció del nivell de trànsit i de la perillositat que representa. I tot just el tram amb més afectació a nivell de trànsit i sinistralitat és l'últim tram de tota una artèria important, com deu vosaltres, de més de 500 quilòmetres que uneix la Mediterrània amb el Cantàbric. Doncs aquest tram aquí a les Terres de Lleida doncs no està encara definit, no realitzant, ni tan sols definit en quant a projecte, i això és lamentable, i això no fa més que repercutir al sector del transport, evidentment, i tenen tota la roda del món de queixar-se, però també a nivell d'usuaris, amb l'opatiment que suposa per les nostres famílies i els nostres veïns aquí amb clau més territorial.
Mm. Clar, és que a més ara estava pensant, Xavier, que no és que la Nacional 240 en aquest tram que diu l'Enric estigui mal feta, bueno, és millorable en alguns punts. No fa massa anys va entrar en funcionament la variant de les Borges Blanques, per exemple, que déu-n'hi-do, o sigui, haver de travessar les Borges Blanques, déu-n'hi-do, no fa massa, que hi passaven per dins encara.
És veritat.
Tots els camions pesats, material perillós, etc., passaven pel cor de les Borges Blanques. S'han anat millorant coses, però em refereixo que jo hi veig aquí dos coses que agreugen el problema. Una és el traçat en si i l'altra la densitat de trànsit, perquè aquesta Nacional 240, si passessin, jo què sé, ara les xifres no les sé, però hi passessin 100 cotxes a l'hora o 100 vehicles a l'hora seria una cosa, però és que avui en dia jo no sé les xifres, però jo crec que estem molt, molt per sobre.
12 i 13 mil
diaris,
sí,
no?
Sí, amb dies normals de trànsit, sí.
Sí, nosaltres que tenim les intensitats mitges diàries de circulació per aquesta via, i clar, estem parlant de prop de 13.000 vehicles que estan circulant per aquí, del qual quasi el 10%, és un 9,3%, són vehicles pesants. Uh-huh. Però hem d'entendre que aquesta és la via natural estem parlant d'una via de carril únic amb l'estat de conservació en la que s'ha trobat, i és el que dèiem al principi, és inconcebible d'aquestes alçades. Però que estem una via que suporti aquesta intensitat mitjana de mobilitat, sigui desnudada o no, s'hagin fet les actuacions que corresponguin.
Xavier, l'Enric ens parlava de que ja s'ha començat a fer l'estudi. Sempre hi ha hagut sobre la taula dos possibles solucions. Una és comprar la concessió de l'autopista de peatge des de Lleida fins a Montblanc i fer-la doncs lliure, i l'altra és construir quasi bé paral·lelament una autovia que no aniria exactament per sobre del traçat de la Nacional 240 actual, però a prop, per entendre'ns. Des de Xavier, vosaltres quina veieu més factible o quina us agradaria més?
Nosaltres som de l'opinió de que el que s'hauria de fer és la plataforma, l'autovia, la 27, perquè aquesta és en principi ja està projectada, el que passa que ara, en el moment, només arriba està a Marmolets, ens queda el tros del Coll de l'Illa, perquè aquesta havia de ser la via natural de sortida, que ja ens va bé, ja més a més seria, òbviament, una plataforma desdoblada, i que nosaltres entenem que seria, a més, aquestes alçades que estem en condicions tècniques de construcció, etc., que hauria de ser, sobretot, en tant conflictius, el túnel de l'Illa que tenim més a prop aquí, i aquí a Tarragona, a la zona de Montblanc, i que l'haurien de fer apte per mercaderies perilloses, perquè, a més a més, tenim ara l'inconvenient de que tot el pol químic, pues, la sortida natural cap a Lleida, cap a Saragossa, cap a l'interior de la península, ara en aquests moments no la podem fer per la via o pel trajecte natural. I hem de tombar, hem d'anar fins al Vendrell, a donar el típic tomb de 45 quilòmetres per determinades mercaderies. Llavors, nosaltres entenem que la solució, i que a més o més estigui fa temps, que està projectada, hauria de ser la 27.
Ha dit, mira, el típic tomb de 40 quilòmetres. Atenció, és que jo et volia preguntar, sobretot a tots dos, però especialment al Xavi en aquest cas, sí que és veritat que sempre es diu, clar, és que va plena de camions, no sé què. Vosaltres teniu, i ho heu denunciat diverses vegades, una mica la idea de que el transport, no, pesat, els camions en aquest cas, s'us criminalitza una mica, no? Sempre, sí, en aquesta història.
Sí, sí, perquè encara que... també és cert que en totes les estadístiques d'accidentabilitat, l'única dada que sabem és quan hi ha un vehicle pesat implicat, que és aproximadament el 20% dels accidents que hi ha. El que no sabem és la responsabilitat de l'accident. Llavors, prenent mesures com aquesta, la idea des de fora és que el que es fa és criminalitzar el sector. Escolta'm, són les que provoquen la majoria d'accidents, doncs fem els fora de les vies. Això és la sensació que pot tindre la gent en general, quan realment, doncs no sé si el transport és una tasca fonamental de moviment de mercaderies. Altra cosa és la via. Els problemes els tenim amb les plataformes, amb les infraestructures, no pas en tenim nosaltres amb el transport.
Clar. Pregunta per tots dos, i començo, si et sembla, per l'Enric. Quantes vegades us heu reunit amb Generalitat, amb Fomento, per tractar aquesta qüestió? Perquè si anem mirant hemeroteca i titulars, bueno, quants anys fa que està fet aquesta reivindicació sobre la taula?
Moltíssim. Jo sóc d'alcalde des del 2011 i no podria comptar les vegades que ens hem reunit amb el departament i el mateix conseller a nivell de Generalitat com amb Fomento, i cada vegada ha sigut doncs, des de Madrid, qui tenen la competència perquè tenen la titularitat de la via, cosa incongruent també avui en dia, perquè vull dir, uns tenen la titularitat i els altres a nivell de Generalitat tenen doncs, la competència a nivell de trànsit i la responsabilitat a nivell d'accidentalitat. Tampoc s'entén massa, no? I potser d'aquí també deriven algunes disfuncions. Però a mi el que em sembla clar és que estem en un àmbit de despropòsit total. De la mateixa manera que no s'entén doncs, el retard en el tema del corredor mediterrani, tampoc s'entén en aquest cas doncs, que el tram més afectat a nivell de trànsit i de risc de sinistralitat, que és de Valls a Lleida, doncs, sigui l'últim a executar d'aquests 550 quilòmetres que representa doncs, la Nacional 240 entre Tarragona i Sant Sebastià. Què ha hagut? Perquè nosaltres no ens hem presentat un argumentari clar de per què s'ha executat els altres prop de 500 quilòmetres pràcticament, i que d'aquest tram aquí, per encara definir, no per executar, per definir fins i tot. Doncs això és molt greu, vull dir, amb aquestes circumstàncies, quan parlem de molt de trànsit, de molt risc de sinistralitat, que encara no et puguin donar una resposta a aquesta pregunta, i tant si es queda com han organitzat l'execució d'aquests 550 quilòmetres i el tram més perillós encara sigui el que tenim aquí a casa nostra.
És que anem a parlar de dates, perquè...
Sí, terminis.
Clar, i terminis. De Tarragona a Montblanc, per entendre'ns, falta el túnel del Coll de l'Illa, però és que està projectat, només falta, bueno, que falta sempre diners per acabar-lo de fer. Però de Montblanc...
Bueno, ja deia el ministre Blanco que el 2011 això estaria tot acabat. Sí, ja. Han passat 7 o 8 anys.
Sí, sí. Però de Montblanc fins a Lleida... Quins terminis tenim i en quines situacions estem? O sigui, entenc que no tenim ni traçat definitiu encara.
No, no. Ara, el 2017, s'ha licitat l'estudi i projecte.
Ah.
I hi ha 2 anys per portar les propostes a Fomento.
O sigui, fins al 2019 ja tens...
O sigui,
tens...
fins al 2019 estan en els terminis d'estudi a nivell de realització. I encara el més greu és que hi ha un tram que va de Juneda fins a Lleida, que són uns 13-14 quilòmetres, a la Nacional 240, que és una línia recta, que podria totalment doncs, executar, perquè no hi ha necessitat d'un projecte ambiental, perquè no estem afectant zones més enllà de lo que és una simple expropiació per cada lateral, doncs que es podria executar enguany mateix, si apuréssim, i deixar tot el tram més complicat, que és la variant del municipi de Juneda i la seva connexió amb la variant de les Borges, amb el recolzament del projecte ambiental necessari.
Entenc que estem parlant de mínim a l'any 2020 per començar a fer obres?
Correcte.
Mínim,
correcte,
per començar
correcte,
a moure correcte, terra.
Correcte, sí senyor. Sí.
Xavi, que volies entrar, suposo que coincideixes també amb l'Enric en el que és un despropòsit la gestió que s'ha fet fins ara i els terminis que ens queden per davant.
Correcte, correcte. Primer que sí, nosaltres també hem tingut innombrables reunions amb la Generalitat pel tema d'aquests desviaments obligatòries, mesures a prendre, i coincidim amb l'alcalde en el sentit de que, clar, uns són els titulars de la via i altres són els titulars que tenen la competència sobre la circulació. I això nosaltres també ho hem discutit intensament per tota la problemàtica que tenim amb la 340. I respecte als terminis, nosaltres els que el més immediat que tenim és que ja des de l'any passat s'havia de començar ja a tonalitzar tot el que seria el túnel del Coll de Via i a les alçades que estem, doncs, bueno, no ens consta que s'hagi iniciat cap tipus d'obra, amb la qual cosa el retras és considerable.
Mira, tinc jo aquí un titular de 2014. El conseller de Territori, Santi Vila, anuncia un principi d'acord amb l'Estat per desencallar la construcció del tram de la 27 entre Valls i Montblanc. S'ha quedat en principi d'acord.
Sí, bàsicament suposo. És el túnel. Sí, el túnel i la baixada.
I aquí s'ha quedat.
Clar, no està bé. Està bé que hi hagi principis d'acord, però també haurien de començar a materialitzar-se coses.
Home, i responsabilitats, també. I responsabilitats. Ho dic perquè l'alcalde, l'Enric, ens deia que el 2011 el ministre ja va dir que això ja estava. Estem al 2018,
Sí, el ministre dir, Blanco...
Aquestes sí. Afirmacions gratuïtes jo crec que no s'haurien de permetre,
El ministre Blanco, no sé si era per allà l'any 2009, ja va pensar que el 2011 això estaria totalment executat. Però jo vull dir, tornar una mica a les últimes converses que vam tindre en Foment, en què doncs, ens asseguraven de que aquesta Nacional 240 era una prioritat a nivell d'Estat espanyol, que eren dins dels dos o tres projectes més prioritzables a nivell d'execució, i després ens trobem amb aquest despropòsit, com dèiem abans, de que tot això doncs, fins a l'any 2019-2020 no s'acabaran els treballs a nivell d'estudi doncs, i per tant no podrem començar a estar parlant si és que hi ha voluntat política al darrere a través de les publicacions al BOE, perquè això és l'únic que compte, i partida pressupostària a través dels pressupostos generals de l'Estat per tindre la partida recurrent per poder doncs, iniciar les obres i no allargar un mes o demorar un mes amb el temps quan té una sanguia tan important a nivell de una ferida tan important inclús a nivell de territori.
És un punt negre, aquesta Nacional 240, a nivell d'accidents, de sinistres, de ferits i de morts.
Sí. Avui en dia, si el tema de les comunicacions no està ben resolt, llavors caiem amb aquestes trampes a nivell d'afectacions, tant per el món del transport, per el que és les víctimes, i això doncs no podem seguir permetent, vull dir, algun ens s'ha de moure de manera important perquè això doncs pugui trobar solució. I a Madrid no els hi ha de suposar doncs lo tema doncs de la manca de proximitat un greuge cap al territori. Això és el que sempre hem reclamat, hem reivindicat, hem fet mobilitzacions, però també ens va afectar molt l'any de manca de govern a Madrid en què no es va prendre cap decisió al respecte, i per això encara ens trobem en la situació que estem lamentant avui en dia.
En aquest cas, mira, ho estem escoltant a l'alcalde, en aquest cas de Borges, i com a portaveu també dels veïns, no?, i dels usuaris afectats de la zona, el Xavier per part dels transportistes. En aquest cas, els principals usuaris de la via, veïns i transportistes, esteu d'acord. Per tant, Xavier, és només falta de voluntat política, perquè a més tu, estem parlant avui de la Nacional 240, però a les comarques de Tarragona amb la 340 és la mateixa història, pràcticament.
Sí, és el mateix fet. Són vies que per la seva disseny i estructura no estan desdoblades i que suporten un altíssim a intensitat mitjana de trànsit, tant de vehicles turismes particulars com de transport de mercaderies. I és aquesta manca de manteniment o desdoblament o d'execució de les obres que ja estan projectades, perquè la SET s'acaba el galet, i cap al sud no tenim alternativa que no sigui la pròpia autopista. Aquestes alçades de 0,21 que estem, doncs és inconcebible com aquestes dues vies d'alta capacitat, d'alta comunicació, d'alta intensitat del tràfic, i que són eixos principals pel transport, que estiguin a l'estat de conservació i de manteniment que es troben.
Una pregunta que et faig, ara em poso, faig d'advocat del diable, Xavier. Molts usuaris que diuen, és que jo no sé els camions, per què no van per l'autopista? Sempre, no? Haurien d'anar sempre per l'autopista. Jo crec que molta gent ho ha dit, fins i tot ho ha escoltat com a mínim. Clar, no som conscients de vegades del que suposa per un transportista, és a dir, moltes vegades, doncs perquè no els hi queda un altre, perquè, no?
Sí, ahora
el cost és...
Que ja, sí, és un tema de... És un tema de primer, entenem que és un tema de principis. No es poden, com a sector, no es poden prohibir utilitzar una via pública.
Clar, clar.
Entenem. I sí, ens obliguen, o és una incentivació que utilitzem una alternativa de pagament, o com a mínim, que ja que ens obliguen i ens prohibeixen circular per determinades vies, que l'alternativa sigui gratuïta. Perquè jo, i en l'últim extrem, tenim casos que s'estan produint ara de trasbassament de vehicles de carreteres nacionals, com ha passat a la zona de Burgos cap a l'AP6, però clar, les bonificacions que estem parlant per als transportistes arriben fins al 75%, cosa que aquí no es plantegen aquests percentatges. És un tema de primer, de que no ens agrada o s'admet que ens prohibeixin circular per una determinada dia, mm-hmm. i que després que l'alternativa ens la facin pagar, de costos.
Mm-hmm. O sigui, Xavier, perdó, hores d'ara entenc que o no n'hi ha o les bonificacions són testimonials?
No, bueno, a hores d'ara, parlem de la mesura 340, sembla ser...
Sí, la zona aquesta de Lleida-Montblanc.
De Lleida-Montblanc, nosaltres no tenim coneixement, així, un estat tan avançat de decisió com la que tenim a la 340, però el que sabem és que en principi seria similar al tema de la 340, en la qual cosa arribarien a bonificacions entre el 42,5% i el 50%.
I el 50%, que
això... Que sabem.
Això s'havia de posar en marxa ara el gener, Xavier, a la 340, en aquest cas, aquesta bonificació, però de moment ni està ni se l'espera.
No, exacte, de moment estem a l'espera, no hi ha calendari d'inici de restriccions, almenys no tenim coneixement i no tenim cap notícia així de primera mà de part de l'administració de quan s'implementarà aquest sistema.
Mm-hmm. Sempre és un problema de diners, eh?
És que sí. Però al final, els perjudicats qui són? Sempre els mateixos, també.
No, dic, sempre és un problema de diners, i ara no m'acuseu de demagog, però les famílies que segur que ens escolten alguna que hagi perdut una persona a la carretera, no és demagogia això, perquè n'hi ha, vull dir, no fa massa, aquest estiu dos noies de 20 i 22 anys, crec, van perdre la vida a l'alçada de les Borges.
Sí, això és el drama humà.
Clar, doncs, al final parlem de diners, de diners.
Aquesta manca, escolti, doncs, de solució, que és el que agreuge o lesiona de manera greu les famílies i el territori. I a més, no oblidem que per moltes poblacions de la nostra comarca o del nostre entorn de les Borges, Lleida és el nucli primordial a nivell administratiu, sanitari, i universitari
i laboral.
I demés. Sí, sí. Per tant, la necessitat d'haver de confluir cada dia doncs, fins a Lleida. I tot i tingué estació de tren i via de tren des de Borges, moltes vegades se fa inviable perquè el nivell de servei és tan deficitari que moltes vegades no podem assegurar a través del transport públic la necessitat d'haver de fluir cap a Lleida dia sí i dia també.
I tant, no, és que aquesta és l'altra, eh? Fes un tren, bé? Ves de Tarragona a Lleida en tren, si no us ha bé, Déu-n'hi-do.
Escolta, deixem que acabi canviant de tema.
Va, acabem ja, sí que no tenim més temps.
Xavier, escolta, has vingut a Lleida alguna vegada de oci que coneixes que t'agrada de Lleida? Perquè sempre acabem així, a les entrevistes.
Home, de Lleida sí que he vingut d'oci, a visitar tot el que és la seu i tot això, i sobretot a menjar carbons.
Molt bé, molt bé. Enric, i a l'inrevés, això. Enric?
Bueno, sí que he estat per allà, però ara l'endemà d'haver celebrat la nostra fira de l'oli vers extra a les Borges, doncs la convido a poder vindre a les Borges a visitar el seu casc històric impressionant, vull dir que han posat també de relleu aquests dies i sobretot a estressar el nostre oli perquè és una exquisitesa del territori i com pocs saben fer.
Però tu, Enric, cap a la platja hi vas o no?
Cap a les comarques
sí,
de Tarragona
a Cambrils, a Cambrils també hi anem sovint, tant a l'estiu, bueno, potser no tant a l'estiu perquè la massificació això no és el que m'atreu més, però sí en temps de boira aquí a Lleida, doncs anem a buscar el solet allà a la platja i amb tranquil·litat, que és el que ens agrada.
Molts lleidatans ho fem, això, eh? No, sí, no només hi anem a la Costa Daurada en ple estiu, sinó que en ple hivern, eh? I un diumenge un diumenge que faci allò 18, 19, 20 graus, ho agraïm molt a gent de Lleida.
Doncs escolta, jo us emplaço que quedem els quatre un altre dia a mig camí, no sé si a Borges o abans, però no esperem que estigui l'autovia feta, perquè si no potser no acabarem de tancar mai, això.
Ho veurem.
Ho veurem. Doncs escolta, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a tots dos. En seguirem parlant d'aquest tema. Jo hem tingut aquí acomiadem
sí,
el Xavier.
Perquè...
Digues, Enric, sí.
Permetem, no li hem de donar un caire de normalitat tampoc al tema de la carretera. Per tant, ha de ser un tema prioritari i com més n'hi parlem, potser bé, més aviat se mouran les coses.
Doncs aquí cada setmana. Tu vine el dilluns que vulguis.
Sí, sí.
Molt agraït.
Doncs Xavier Torres, membre de la Federació Empresarial d'Autotransports de Tarragona. Moltíssimes gràcies. Torna quan vulguis.
A vosaltres. Ha sigut un plaer.
I l'Enric Mir, que és alcalde de les Borges Blanques i també president de la plataforma Prou Morts a la Nacional 240. Un plaer, Enric. Després, a més d'un cap de setmana ple d'activitats a la fira, gràcies per estar amb nosaltres avui.
Gràcies per l'oportunitat.
Que vagi molt bé. Escolta, Ricard...
Mònica, directes.
Directes, sí, però
cap
abans encara... Sí, cap a les dues. Que si la gent ens vol trucar per explicar-nos com usuaris
sí,
la
sí,
seva
sí.
experiència, ho poden fer no només els dilluns, cada dia.
Cada
nosaltres
dia,
traiem una estoneta. Recordo el telèfon de Tarragona. Va, 977-32-60-50.
I a Lleida 973-2791-01-2791-01. I, o si no, d'altra manera, a través del Twitter, correus electrònics, whatsapps, però sí que estaria bé que cadascú expliqués doncs, el seu dia a dia amb aquesta Nacional
Exacte.
240. Nosaltres expliquem el nostre, però el nostre està molt vist ja.
Massa. Ja anem a les vist. Notícies, Ricard.
Apa,
parlem demà,
Fins demà, adéu.
Queden ara amb els serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres a Tarragona demà ens retrobem a les 12:20 puntualment. Ja saben que els dimarts toca dietista la d'Ara Giner. Parlarem de transport públic, parlarem també, tindrem la recepta de la setmana, vindrà la Leida, bé, moltíssimes coses. Demà a partir de les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio.